no és Càritas, eh? O sigui, l'Atlètic de Madrid t'exigirà tot no, i més.
Però Mendes els hi farà la de la bolita. Sí. Vinga, ara et porto aquest, ara et porto l'altre.
A l'Atlètic de Madrid mai l'hem fet, la de la bolita no l'hem fet mai.
No, eh? Però segur que Mendes els hi dirà, mira, fem això, fem allò, deixa'm aquest preu per Joao Félix. I aconseguirà que tinguis el preu, que tu tens mig pactat amb el Barça. Jo m'ho imagino així. Perquè aquest representant mou el que vol.
Però el Barça va tener dinero suficiente para invertir en el fichaje de Joao Félix en verano? Cuando posiblemente no sabes si tienes el dinero para inscribir a Vitor Roque? No sé, jo crec que és especular moltíssim,
Roque, a Íñigo Martínez, claro. Que vam saber que només està inscrit una temporada.
Bueno, vamos a seguir especulando.
Gavi, o ja ni recordo.
Gavi judicial, està via judicial.
Està via judicial, no?
Clar, també, el cos tècnic, la renovació de Xavi també no està encara inscrita. Vull dir, la situació és increïble, però Jorge Mendes t'està dient que ja està fet, que serà definitivo. Los dos. Em sembla increïble també això. Bé, l'Atlètic Club, Laia, què ha dit Ernesto Valverde d'aquest partit de demà?
Bé, Valverde espera que demà l'afició els ajudi i recuperar l'espurna que els va faltar dissabte a Mestalla, on van perdre el primer partit des de la visita a Montjuïc contra el Barça. Aquell partit van perdre 1-0 amb gol de Marc Guiu. Des d'aleshores havien encadenat una ratxa de 14 partits sense perdre. És cert que van caure a Mestalla, però jo crec que estem parlant d'un dels equips més en forma de primera divisió. El Xingurri veu un Barça molt fort.
Lo estoy viendo muy bien. Es verdad que ha habido partidos durante esta temporada que han sacado muchos puntos en los últimos minutos, remontando partidos o partidos que han estado cerrados pero que los han sacado adelante, y eso tiene una doble visión. La visión que dices, bueno, es que quizá no han estado tan bien durante el partido, pero lo cierto es que lo que ocurre también es que al resto de equipos se les ha hecho largo el partido. Han sufrido o sufren en determinadas situaciones. Vamos a ver si nosotros podemos provocar que no estén en su mejor versión.
De fet, li ha penjat el cartell de favorit al Barça per demà i també per guanyar el títol de Copa.
Ahora ya nos estamos jugando mucho, ellos lo saben, nosotros también, con ganas de jugar. Sabemos que es difícil. El Barça es el actual campeón de Liga, no ha perdido todavía un partido fuera de casa en lo que va de temporada. Y sabemos que es un rival fuerte que no solo puede ser favorito para el partido, sino también favorito para ganar la competición. Es así. Pero jugamos en San Mamés con nuestro público y queremos ganar. Desde luego vamos a poner todo para poder vivir una gran noche.
Demà no fa falta dir-ho, San Mamés estarà ple fins a la bandera collant des de ja, abans que comenci el partit. Un dels dubtes a l'11 és a la porteria, si mantindrà Aguirre Zabala com ha fet en les 4 eliminatòries de Copa que ha jugat l'Atlètic Club fins ara, o si li donarà el partit a Unai Simón, que és el titular. M'he estat mirant per això que feia el Barça i jugava Silesen. Sí, per tant, jo crec que mantindrà Aguirre Zabala a la porteria, però no ha volgut mullar-se la roda de premsa, no ens ha volgut avançar res, per tant haurem d'esperar demà per saber l'11 final de Valverde contra el Barça.
Demà seràs a Sant Mamés, a l'Aia?
Sí.
Hòstia, bona plaça demà. Bon viatge, doncs.
Gràcies, bona nit.
Et deixo marxar a descansar, que sé que voleu molt d'hora. Bon viatge, demà escoltem Laia Coll, Marta Ramon, Joan Maria Pou i tota la tropa del Barça Jugar RAC1 des de Sant Mamés. Tinc ganes de veure aquest partit del Barça. Jo sí, que tinc moltes ganes. Però més per d'on ve, del que va demostrar el camp del Betis, jo crec que ha de ser un moment, no?, que sí que pot ser un punt d'inflexió, de veure aquella pinya del jugador celebrant la victòria, si aconsegueixes, no?, que es mantingui.
Sí, la sensació que el vestidor creu en aquesta competició. I sentia Lewandowski, no?, a la Gala Mundial Deportivo,
sí, que li feia il·lusió.
Sí, sí. Parlava molt, molt específicament de la Copa, no?, perquè veuen que també és la via més ràpida per poder guanyar un títol aquesta temporada, la més factible. M'agrada que hagis d'anar a jugar a Sant Mamés. Jo crec que demà el Barça jugarà, doncs, ostres, el màxim de concentrat possible, i jo crec que vull creure que veurem un bon Barça demà, perquè els veig especialment motivats, com dèiem, amb aquest títol, i perquè crec que hi ha qualitat suficient a la plantilla com per poder guanyar l'Atlètic Club a Sant Mamés, malgrat que el Barça se li ha atrevessat a les últimes cops que ha hagut d'anar a jugar allà a Copa, perquè és un estadi complicadíssim i perquè serà un infern absolut, però això és futbol. I escolta, vull dir, quan va sortir el sorteig donàvem per fet que passaria l'Atlètic Club, però jo crec que en els últims dies, després del partit del cap de setmana, doncs mira, vols veure brots verds i que la cosa no serà tan clara com podia ser la setmana passada.
Y es un torneo bonito, además, claro. Yo creo que a los jugadores siempre les motivan, y luego las finales con todas las aficiones. Pero aparte veo una cosa muy positiva, que esta semana no hemos hablado del juego del Barça prácticamente nada, ni hemos hablado de Xavi, hemos hablado del VAR, de todo este Cristo. Yo creo que es a los jugadores, al vestuario les va bien. Es un poco de descompresión después de tantas semanas hablando del juego del Barça y lo mal que juegan y demás. Bueno, pues ahora hemos tenido por fin una semana en cuanto al juego, tranquila. Los jugadores han podido entrenar bien, han podido preparar bien el partido, pero sobre todo hay que ver una continuidad, porque hemos visto solo pequeños chispazos del Barça en la temporada, pero no hemos visto todavía una continuidad de 2-3 partidos buenos, positivos. Yo creo que esa es la verdadera prueba en San Mamés, porque si el Barça cae ahí, volveremos otra vez hacia atrás. Y va a ser duro, y entonces sí que va a ser duro, porque ya lo has perdido el segundo título de la temporada. O sea, yo creo que el partido de mañana posiblemente sea de los más importantes.
Y después de demà, per fi el Barça jugarà a Montjuïc aquest 2024. Sí, perquè sí. Dissabte Barça-Vilareal és el primer partit de l'Estadi Olímpic d'aquest any. I després dimecres, Barça-Osasuna, que es recupera del cap de setmana de la Supercopa d'Espanya. És a dir, que venen dos partits a Montjuïc seguits dissabte-dimecres. Tens ganes de tornar-hi?
Tinc una calçotada. No.
Tens
no,
una calçotada?
Estic desolat, tinc una calçotada...
Bueno, s'hi pot anar, allà.
A Valls. Sí, no, home, no, el dissabte.
Ah, si és a Valls, no, pensava que era a Barcelona, dic dina i vés a quarts de set, te'n vas a Montjuïc.
La sotada s'ha de fer, ja no es fan els calçots.
Dimecres sí que podràs anar a les 7 de la tarda. Sí. Dimecres Barça-Osasuna, que es recupera de Lliga, el Barça es posarà el dia a la Lliga.
A més, l'hora és bona.
Sí, la gent si surt ràpid de la feina, no? Pot anar-hi a les 7, dimecres que ve. Molt bé, per tancar el capítol...
Ara és veritat que perquè la gent hi vagi, hem de guanyar demà, eh?
Clar,
perquè si no, ja
t'has d'il·lusionar una mica.
Clar.
Abans d'aquest Atlètic Club Barça, demà hi ha el Mallorca-Girona, a quarts de 8. A veure, Gerard Ballera, anem a repassar l'última hora d'aquest Girona i també del Mallorca de Javier Aguirre.
Sí, el Girona que ha viatjat aquest vespre cap a Palma de Mallorca i ha aterrat amb 23 futbolistes convocats. La gran novetat de la llista és Eric García. Això sí, és dubte, Michel creu que seria arriscat fer-lo jugar. Recordo que surt de lesió, es va fer una lesió al bíceps femoral curt de la cama esquerra. I prova d'això és que inicialment a la convocatòria no hi era. L'han afegit al cap d'uns minuts, no sé ben bé per què, si ha estat a última hora de dir va, viatge i a veure si pots jugar uns minuts o per si de cas, per si lesiona algú, ets a la banqueta, però a la primera convocatòria que ha donat el Girona, Eric García no hi era. Les baixes més importants són en defensa precisament. Juanpe té una lesió al soli de la cama dreta, s'estarà 3 setmanes de baixa, ha comunicat al club. Si fa o no fa, diu Michel, les mateixes que li queden a David López. Per reaparèixer, recordo que demà, a més, David López complirà l'últim dels 4 partits de sanció que li van imposar. Estarà ja net, però encara li quedaran un parell o 3 de setmanes per tornar a la competició.
Té tota la lògica que l'Eric l'hagin convocat, perquè és que no té gaires defenses centrals.
No té més. Centrals, no té més. Té els nanos, els nanos.
Sí.
Poca cosa més té.
Sí, sí. Si el Juanpe, que era el seu substitut, no juga, no pot jugar, sí, sí, perquè està lesionat, vol dir que... Igual li diran, com estàs? Com et trobes? Bé, doncs vinga.
Palante,
salta,
no?
Sí.
Bé, el Girona, que tot i les baixes que té, continua competint d'una manera espectacular l'altre dia contra el Sevilla. A veure què fa demà, no? Perquè pot ser un dia històric. Recordo que el Girona mai ha passat dels quarts de final de la Copa del Rei. Mai. Per tant, demà podria accedir a les seves primeres semifinals de la història.
Sí, uns quarts els va jugar. Va ser a la temporada 18-19, la temporada que va baixar precisament a segona divisió. Amb Eusebio va eliminar a l'Atleti de Madrid als vuitens de final i després a quarts de final va perdre contra el Madrid. Aleshores encara era doble partit, no era partit únic amb aquest format. Ara, per tant, segona oportunitat d'aconseguir unes semifinals, a priori més factible també, a partit únic al camp del Mallorca. L'equip ve de jugar diumenge a la nit, però Michel creu que en aquest sentit passarà més la il·lusió i la motivació de passar semifinals que no pas que un jugador pugui estar cansat.
El següent objectiu és aquest, fer història en la Copa, per això he dit que és un partit d'il·lusió, de motivació, perquè arribar a semifinals per nosaltres és un repte històric i tinc la sensació que és millor la motivació i la il·lusió que no el cansanci que pot tenir algun jugador.
Clar, com deia el Màrius, el mal de cap que té Michel és en defensa, perquè té Blin, que sí que és titular indiscutible, però després o s'inventa, per exemple, Arnau de central, cosa que seria estrany. És veritat que hi ha jugat, però ha jugat més en línia de 3. En aquest cas sí que seria parella de centrals amb Blin, seria una mica estrany. O fa jugar el nano del planter, Antal, de 19 anys. Tot això en cas que Eric no estigui disponible. Antal, en una setmana ha debutat a la Copa i a la Lliga. És a dir, igual que Pau Cubarsí, pràcticament ha seguit el mateix cicle, Copa i després Lliga. Michel avui en roda de premsa ha assegurat que el veu capacitat per ser demà titular.
És un jugador que ara mateix necessitem i està preparat. Està preparat perquè el seu cap està preparat. És la, la part més important d'això, perquè pot tenir qualitat, pot tenir futbol, però si no estàs preparat, la mentalitat no és, no és la correcta, és difícil jugar en primera divisió, i ell està preparat.
Bona pinta aquest nano, eh? Hongarès, no? Diria?
Sí.
Antal?
Juga a la selecció sub-21, 19 anys.
Hongarès i georgià.
Georgià hongarès.
Sí.
M'imagino.
Germà d'Aaron Jakovecvili, de, del Barça, el porter...
Oh? Sí, sí, sí,
germà
sí,
gran,
sí,
vaja.
Que bona la història.
Del 2004,
ell té 19 anys, Antal.
I del 2006 o 2007, Aaron.
Però bona pinta. A més, és curiós sí, que en aquesta jornada Cubarsí no desentona, Antal no desentona, no? Sí. Nanos en una pressió que haurien de tenir primera divisió i no desentonen gens, eh? Sí. A mi m'agrada molt.
No sé quan va arribar al Girona, i Pau Cubarsí fa molts anys que va marxar al Girona. No crec que
sí, ens deia el Jordi Roura, el fitxen amb 10 anys del Girona, i s'ha passat,
no crec, no
s'ha passat 6 anys.
No sé, ara no tinc la història dental aquí, i no sé si quan va arribar al planter, però sí, és curiós que els dos siguin... debutat a la Lliga i a la Copa al mateix temps.
I fent-ho bé, a més, i fent-ho bé. Alguna pista de si el veurem a l'11 o no?
No ha volgut donar pistes. Serà, jo crec que la incògnita fins a l'última hora. Tampoc ha volgut dir qui jugarà sota pals, si Juan Carlos, que és qui estava jugant últimament a la Copa, Fui Díaz va jugar les dues primeres eliminatòries, o Gazzaniga, el porter de la Lliga. Sembla que el més lògic hauria de ser Juan Carlos, però no ho ha volgut dir perquè diu que encara no ho ha comunicat als jugadors. El que sí ha fet el tècnic del Girona és elogiar molt el rival, el Mallorca, que dels últims 11 partits només n'ha perdut un, i va ser el Santiago Bernabéu, i per la mínima, 1-0.
I en polèmica? Pel VAR?
Jo crec que alguna polèmica hi va haver. Fixa què et vull dir. Sí. Alguna cosa hi va haver, no sé què, però alguna cosa.
Ara parlarem de centrals joves, per rematar la tertúlia d'avui. Tenim una història molt bona sobre centrals joves. Però primer, Mallorca, Javier Aguirre, una derrota en els últims 11 partits. Alguna cosa destacada de la roda de premsa d'Aguirre, que sempre són espectaculars?
Sí, avui la veritat t'he de dir que estava bastant serè, eh? Era un Javier Aguirre,
sí?
Allò...
Sí, no hi ha hagut
molt concentrat,
whisky, no, un whisky a dormir,
no
hi ha hagut
ni whisky, ni...
Ni s'ha barallat amb cap periodista.
Ni ha explicat què li diuen des de la graderia, si jubilado, pensionista...
Està molt bé, eh? Això li deien a Tenerife, l'altra eliminatòria de Copa, eh?
Com si fos conscient que demà és un dia important pel Mallorca i per l'entitat, no? Recordo, aquesta temporada hi ha un precedent entre tots dos equips, va ser a Montilivi a la Lliga, el Girona va guanyar 5-3, però és que 5-3, però és que anava guanyant 5-1 al minut 90, vull dir que va maquillar el marcador al Mallorca al temps afegit, i Aguirre admet que des d'aquell dia només han fet que millorar.
Yo creo que en Girona tocamos fondo. Yo creo que fue un partido para olvidar. Lo maquilló Abdón con dos goles, pero fue una barrida terrible en la primera parte, sobre todo. Y a partir de ahí, creo que hemos trabajado serios, humildes, sin aspavientos, y hemos mejorado. Creo yo, José, que hemos mejorado. Defendemos mejor y creo también que atacamos mejor. Presentaremos mayor oposición al rival. No va a ser fácil. No se lo vamos a poner fácil, quiero decir.
Això ha dit Aguirre del moment pel qual travessa el Mallorca. També ha parlat del rival. Molts elogis, molts cap al Girona.
No es fácil, va a ser un partido muy complicado para nosotros, porque efectivamente están jugando bien, juegan muy bien, tienen jugadores que hacen bien su trabajo, con mucha calidad individual. Un gran técnico, yo creo que es el equipo... más de moda esta temporada, sin lugar a dudas, ya no solo en la Liga, sino en Europa mismo.
I dels jugadors disponibles, el seu davanter referència, Morici, va tornar a jugar el passat cap de setmana, tornava de lesió, va disputar només els últims 10 minuts contra el Villarreal. Si fos per Aguirre, ha dit, ni tan sols hagués jugat, perquè el veia justet, les sensacions que tenia l'entrenador no eren del tot bones, però es veu que el van convèncer els doctors, que li van dir sí, Javier està per jugar, i el mateix jugador, que també tenia bones sensacions i deia que volia jugar. Demà és una incògnita si serà titular o no, no ho ha volgut dir Aguirre. L'única baixa que té és precisament la de l'ex del Girona, Pablo Maffeo. Xiularà Manuela Montero i al bar hi haurà Pizarro Gómez.
Va, esperem que no siguin protagonistes aquests dos personatges que hi haurà demà d'àrbitres. Gràcies, Ballera, eh?
Bona nit.
Vinga, fins demà. El Girona és favorit, no?, en aquesta eliminatòria. Sí. Així com l'Atlètic Club i Barça dius, no, bé, el Barça esperem, però l'Atlètic Club està jugant bé, jo crec que el Girona és favorit, tot i les baixes que té. No? A mi m'ho sembla.
Sí, sí, però s'ha de jugar el partit, eh? Vull dir, tampoc, no, que mal faria el Girona de confiar-se en qualsevol moment de la temporada. Que crec que gran part de l'èxit és que no ho ha fet i que tots els partits els ha disputat com si fossin l'últim.
Demà hauria de fer història, a veure si té sort aquest Girona.
Paco. No, se ha ganado ser
jo,
favorito.
Jo vaig a dir una cosa, que és que a mi m'agradaria una semifinal amb el Girona. Jo sé que la
Barça-Girona? Sí, anada i tornada, eh?
Sí, perquè doble partit... jo crec que els socis del Barça tenim la sensació que l'equip ens deu alguna cosa amb el Girona, perquè vam sortir amb la cua entre cames fa un mes quan va venir el Camp Nou, i allò, i a més amb la sensació, aquell dia és el moment, diguem, de, en què el foc de la crisi es posa d'una forma més clara, no? La sensació, diguem, que no és que t'ha guanyat el partit, és que t'ha robat la portada el dia següent. És a dir, jo feia broma amb els meus amics que el Girona, per exemple, els diaris esportius de Barcelona, li ha robat portades al Girona. I això és el resultat, una mica, de que hi ha molts socis del Barça que el Girona no és que els hi caigui bé, és que se'l senten també seu. No? I això fa que un doble enfrontament Barça-Girona sigui molt potent, tingui molt morbo.
Tu t'agradaria més que una final, no sé, és un bon debat, eh?
Jo la final, jo tinc clar. Una final, ja m'estic imaginant recullar, fent un desembarcament a Sevilla espectacular. Sí.
Aficions agermanades, en principi,
clar,
no?
Sí, sí. Home, com és les aficions, quan veus una final entre l'Atlètic Club i la Real Societat.
A més, jo escoltaré RAC1 i com que estan equilibrat tot, em posaré nerviós, o sigui que no, prefereixo les semifinals. Semifinals i, escolta, 180 minuts. I amb aquests 180 minuts, el Barça ha demostrat que és millor.
O el Girona pot demostrar que és millor.
Bueno, ja tu comencem a equilibrar. Jo no tinc per què equilibrar, tu sí, perquè estàs aquí al front, però jo no.
No, vull dir que tu vols que el Barça demostri que és millor i vull dir que el Girona pot demostrar que és millor i també passa la
feina. Però esta temporada s'ha demostrat que el Girona està millor que el Barça.
Sí,
home,
sí, no, sí, no és sí, mal. Sí, sí, sí. Bé, a veure què passa, eh? Demà n'estarem pendents.
Oh, seria xulo.
Una semis o una final seria xulo, perquè et garanteixen o campió o finalista català, no? Ah, això seria xulo. Un quart d'una. Abans de tancar tertúlia, com m'hem explicat aquests dies, van jugar la Minyamal i Cobercí junts en un partit de Lliga, no? Doncs per posar en valor aquesta aposta de Xavi, no? Que per primer cop a la història el Barça en un partit de Lliga jugui amb nanos de 16 anys, que això no havia passat mai a la història, dos jugadors de 16 anys en l'11 titular. Avui volem explicar una història curiosa per acabar de tancar la tertúlia d'avui amb el Damià López.
Sí, era, com dius, la primera vegada que això passava. Mai fins diumenge el Barça havia alineat d'inici dos jugadors menors de 17 anys a la Lliga. De fet, no ho havia fet mai cap club a la història excepte un, Osasuna. I la història és ben curiosa. Osasuna ho va fer la temporada 84-85 a la jornada 2 de Lliga, que pels més veterans i que tinguin memòria va ser una jornada absolutament insòlita. Els jugadors professionals van fer vaga aquella jornada, no van jugar, i els clubs el que van fer va ser alinear els futbolistes del planter per boicotejar aquesta vaga i, per tant, que sí hi hagués jornada. La vaga era per diverses qüestions laborals i per l'exigència dels futbolistes d'intervenir en els convenis amb les televisions per fer valer els seus drets d'imatge. El 9 de setembre de 1984 es va jugar la jornada amb situacions molt desequilibrades, ja que alguns equips van jugar amb el filial, d'altres amb l'equip de categoria regional i d'altres amb el juvenil, etc. Però com que es tractava de partits de primera divisió, tots aquells jugadors que van disputar aquella jornada se'ls va computar el partit com a jugat a primera. El Barça, per exemple, no va jugar amb el Barça Atlètic, amb el filial, ho va fer amb el Barça Amateur, que jugava segona B. Va golejar un Saragossa amb juvenils 4-0, amb algun jugador destacat i que acabaria fent carrera, com Luis Milla. El Vicente Calderón es van enfrontar l'Atlètic de Madrid i Osasuna. L'Atlètic de Madrid amb el seu filial i Osasuna amb el juvenil, ja que Osasuna Promeses, el filial d'Osasuna, no hi va anar, i aleshores Osasuna hi va anar amb el juvenil. Un equip que entrenava el juvenil Pedro Mari Zabalza, que acabaria sent una llegenda a la banqueta del primer equip d'Osasuna. Osasuna amb juvenils era inferior, va perdre 3-0, però va fer història. Va col·locar sobre la gespa dos jugadors menors de 17 anys, Eladio i Frank. Eren dos migcampistes formats al planter d'Osasuna. Eladio va passar pel futbol català, va jugar una temporada a Lleida, segona, 5 temporades a l'Alavés i va acabar la seva carrera a Lizarra. I Frank va tenir un pas important per Catalunya. Va jugar al Nàstic una temporada i al Palamós, el gran Palamós d'aquells anys 90 a segona divisió. Francisco Javier García Frank aquell dia va saltar la gespa del Calderón i va saber el que era jugar a primera divisió amb 16 anys i 5 mesos.
Doncs hem trobat Francisco Javier Pérez García, més conegut com a Frank. Va fer història aquella temporada 84-85, sent un dels dos jugadors de Osasuna menors de 16 anys titulars de la Lliga, i com que ara el Barça ha igualat aquesta gesta amb Lamine Yamal i Cubarsí, avui tenim Frank aquí al Tu Diràs. Hola, Frank, buenas noches.
Hola, buenas noches, buena nit.
Buena nit, buena nit. ¿Eras consciente de este dato que teníais tú y Eladio?
Pues, si quieres que te diga la verdad, hasta hace unos años que se cumplió el 25 aniversario de aquello, que pues de hecho me llamaron periodistas de aquí de Pamplona para comentar todo aquello. La verdad que nunca le di yo la importancia que... Bueno, importancia tampoco es que mucha importancia, pero nunca había pensado que había jugado yo un partido de primera división.
Bueno, de hecho, es que es el único partido en primera de tu carrera, he estado mirando.
Sí, en primera, en liga sí, con el primer equipo en Copa sí que jugué unos cuantos, pero en liga sí que es el único partido que he jugado con Osasuna.
¿Y qué recuerdas de aquel día? Porque había la vaga, como se ha explicado a mí ahora, ¿no? Todo el contexto, una vaga, futbolistas...
Huelga.
Bueno, una vaga, sí. Una vaga en catalán, una huelga.
Una gandula.
Sí. Frank, me has entendido, ¿no?
Te he entendido. Sí, he pasado unos cuantos años ahí en Palamós y algo pillo.
¿El catalán el tens, per això?
Sí, algo pillo. Sí.
Ah, doncs això, mira.
Hace tiempo ya que esto, pero bueno, algo sí.
Intentaré fer les preguntes en català. Doncs això, que hi havia una vaga, que què recordes? Què recordes d'aquell dia, del juvenil de l'Osasuna, anant a jugar a Madrid?
Bueno, pues a ver, lo que recuerdo era pues que nosotros en juvenil, en aquellas épocas, los partidos íbamos siempre pues a jugar en el día, porque en la liga teníamos que jugar con los equipos de vascos y riojanos, que el viaje era en el mismo día. Entonces, claro, para nosotros el salir, el hacer noche en un hotel el día anterior y tal, pues era un poco novedad para nosotros, porque no era lo habitual. Entonces, un poco eso, pues sí, el intentar pasar un fin de semana como un futbolista profesional, pero ya te digo que el recuerdo no es de haber jugado un partido de primera división.
Hola, Frank, bona nit. Para poner un poco en contexto lo que pasó aquel día, claro, por ejemplo, el entrenador del primer equipo de Osasuna era Iván Bersic, pero ese día no lo lleva él el partido lo lleva Zabalza, que era el entrenador del juvenil, y es él quien nos dirige en el Calderón, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta es por qué en el caso de vuestro club, ¿por qué no jugó el partido Osasuna Promesas y por qué lo jugasteis vosotros, que erais en principio el tercer equipo, el juvenil, y gracias a eso pues se dio esa situación tan bonita, ¿no? De que tú y Eladio pudierais jugar con menos de 17 años, pero ¿por qué fuisteis vosotros a jugar al Calderón, los juveniles?
Bien, pues fuimos porque, bueno, esa semana en un entrenamiento, al empezar el entrenamiento, pues nos reunió el entrenador, Pedro María Zabalza, y nos dijo pues que el club había hablado con él pues para la posibilidad de ir a jugar ese partido, porque el filial, los Osasuna Promesas, pues parece ser que habían hecho también una votación y también salió de que no querían ir a jugar ese partido. Entonces pues nos lo pasaron a nosotros, nos lo comentaron pues en el plan de que bueno, que hay que mandar un equipo pues porque la liga no ha suspendido la jornada, y que bueno, aparte de que si se perdiera el partido, aparte serían otros 3 puntos más de penalización por incomparecencia. Entonces, bueno, pues nosotros optamos por ir a defender al club y por lo menos, a un mal menor, no tener la penalización de los 3 puntos.
Es que hem de dir que aquella vaga és una vaga que van fer els jugadors contra els seus clubs, en teoria. Era una vaga reivindicativa. Aleshores, lo que hicieron los clubs fue alinear futbolistas de sus filiales, de sus juveniles, para boicotear esta huelga. Entonces, la pregunta en ese caso también sería si tú recuerdas si los jugadores del primer equipo os presionaron a vosotros para que no jugarais ese partido. ¿O fue así? Hace mucho tiempo, pero me parece...
No pasó eso.
No.
La verdad que no, vamos, ni habló ni el capitán del primer equipo con nosotros, ni... Yo no sé si hablarían con los del filial, con los de los Osasuna Promesas. Con nosotros, la verdad que no nos comentaron nada. Y no, nunca ha habido... Vamos.
¿Y recordes alguna cosa del...
Que yo sepa, no.
Que no recordes cap pressió. ¿Y recordes alguna cosa del partit? Sí.
¿Del partido?
Sí, de cómo fue, de... No sé, alguna...
Sí que... sí que recuerdo que el primer gol nos metieron por un penalti, que la verdad fue bastante, bastante riguroso.
Ya había polémica, madre, madre, madre mía.
Pitaba Martín, Martín Navarrete ese día. Mítico. Sí. Pero sí, no había VAR, no había VAR para corregir.
Bueno, bueno,
no
perdona, había, no. El primer gol llega en el 67, o sea, le aguantáis bastante, sí, al filial del Atlético.
Y fue desde el punto de penalti, con un penalti bastante riguroso. Y me acuerdo unas declaraciones de un compañero mío, también de juvenil, que salió diciendo a los en la entrevista, salió diciendo, mira, si esto es la primera división, prefiero no llegar a jugar en primera división.
Ya lo tenía claro, bueno, en el 85, ¿no?
Estaba Plaza, igual, ¿no? Supongo, el comité técnico de árbitros, o sea, ¿cómo estaba la cosa con José?
Bueno, que el año gana el Barça la Liga, ¿no?
Sí, es el año que guanya el Barça.
De Benevols, ¿eh? El Barça sí. De Benevols, sí, sí, és veritat, aquell any.
Que per cert, en esa jornada no va portar l'equip Benevols, el va portar Lluís Pujol.
Al Barça?
Contra el Saragossa, que era l'entrenador del Barça amateur.
Qué bo.
Sí.
Y luego, tú, por ejemplo, ahora, ¿sigues la actualidad de Osasuna? O sea, ¿sigues siendo seguidor, sí, de Osasuna? ¿Sí, Frank?
Sí.
Vale.
Sí, sí, voy todos los partidos y sí, lo sigo, sí.
Vale. ¿Y del Barça también vas siguiendo? O sea, ¿viste el otro día lo de Cubarsí, Lamine Yamal, que se habló, ¿no?, de que era la segunda vez en la historia de la Liga, ¿no?, que un equipo jugaba con 16 años dos jugadores...
No, ese partido no pude verlo, pero bueno, me enteré, sí, de que había salido Cubarsí. Yamal ya, bueno, ya es más o menos un habitual, entre comillas, desde hace ya unos partidos. Y sí que me enteré que había debutado Cubarsí, que había estado anteriormente en banquillo algunos partidos, pero que no había llegado a debutar y que debutó, sí.
Vale, porque
no, el partido no pude llegar a verlo.
Bueno, pero más allá de verlo, no, te lo digo porque tú con 16 años, ya sé que era una jornada excepcional y que la mayoría eran, sí, jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo ves que chavales de 16 años como Cubarsí o Lamine Yamal, o en tu época también, estén ya jugando en primera división? Ya sé que el fútbol ha cambiado mucho, ¿no?, de tu época a esta, pero es increíble ver chavales tan jóvenes.
Sí, yo creo que también puede ser debido, pues al final, pues como todo evoluciona, ¿no? También ahora las personas mayores con 70 años no son tan mayores como igual podían ser en aquella época. O no se las ve tan mayores y tan como igual las veíamos en aquella época. Ahora también los chavales, entiendo que los clubes miran más el tema de la cantera y se preparan o preparan mejor a la cantera, no solo en el sentido físico, que antes también, claro, el físico de un chaval de 16 años con uno de 20 era brutal la diferencia física. Ahora yo entiendo que aparte del tema físico también imagino que estarán pendientes de ellos en el tema de la alimentación, en el tema de los descansos, y todas esas cosas hace que el jugador pues evolucione mucho más.
En aquella época poca cosa tenías de esta, ¿no? Tantas ayudas.
De aquella época nosotros comíamos el bocata que nos ponía la madre, y si era más grande, mejor.
Qué bueno. Y de tu paso por Cataluña, ¿qué recuerdas? Nos decía Damià ahora, Palamós, ¿no? El mítico Palamós de los 90, el Nasty.
Sí, no, muy bien. Yo recuerdo 3 años que estuve, vamos, maravillosos. Y no solo en el sentido, en el plano deportivo, sino en el plano humano, con la gente de Palamós, nos trataba fenomenal. Claro, igual tuvimos la suerte de que era un pueblo, no era una ciudad, entonces pues prácticamente nos conocíamos casi todos. Y en el trato humano había personas muy maravillosas. Yo estoy encantado con toda la gente de Palamosí, todo el cariño que nos dieron, afectivamente, y vamos, y son unos años muy bonitos y que los recuerdo, vamos, con mucho cariño.
Buena tierra, ¿no? La playa,
buena
adelante,
gente, muy
la
Costa Brava. Sí.
Se comía muy bien.
Se comía bien en Palamós, hombre.
Sí, bueno, sí. Y bueno, Palamós, toda la zona catalana. Yo no había salido de Pamplona y claro, pues cuando llegué ahí, pues eso, pues la escalivada, la fideuá,
hostia, la recuerdas,
todo esto, el suquet de peix, todo esto para mí todo esto, vamos, yo fíjate, comía mejor allí que en mi casa.
Claro, y bueno, pero en Navarra, vale, no habrá mucho pescado, bueno, sí que hay pescado bueno, pero hay más carne,
no,
también.
Sí, no, lo digo por el tema casero, ¿no? Pues mi madre, claro, pues sí, hacía comida y tal, pero lógicamente lo que probaba allí, claro, yo allí pues comía generalmente, solía comer en restaurante todos los días, teníamos un restaurante habitual en que solíamos ir 3 o 4 compañeros.
¿Cuál era?
Solíamos comer,
¿te acuerdas? Siempre,
en Playa de Aro, la Esquinade.
Hostia.
En Playa de Aro.
¿La Esquinade?
Y luego la Esquinade, sí.
La Esquinade.
En Playa de Aro,
Palamós estaba el Big Rock.
¿Quién estaba, Palamós, él?
El Big Rock.
El Big Rock,
Estaba en el centro de Palamós y se conocía como Los Ángeles.
Y luego en San Antonio de Calonge, al lado de Palamós, el Racó, también, que está ahí en la playa, justo en la misma playa, también solíamos algún año, digamos, solíamos ir ahí también.
Qué bueno, qué buena memoria.
Son los dos restaurantes. Conozco los restaurantes y a los dueños, bueno, los encargados y los dueños del restaurante también, mucha amistad, muy buena gente también, y pues al final todo eso no se olvida, eso es algo que se queda para siempre, y es la grandeza de jugar a fútbol, de estar en sitios que no has conocido nunca y que vas y que, bueno, pues, la verdad que muy bien.
Qué bueno, me alegro muchísimo. Què n'hi vas a dir, Damià? N'hi vas a dir alguna cosa per tancar?
No, dic el Palamós de Jordi Condom i companyia. Tuviste a Juanjo Díaz d'entrenador, no?
Sí, correcto. Juanjo Díaz i Robi. I Valdo Ramos, los tres.
Home, Valdo Ramos, mític. Hòstia. Va acabar el Badalona, sí. Valdo Ramos.
Hòstia. Sí.
Buena plantilla, sí, aquella, en segunda,
sí. Sí, sí.
Qué bien, qué bien.
Sí, sí. Bueno, la verdad que sí. Hicimos una buena campaña y hicimos.
Iba a preguntarte, claro, jugaste con 16 años en primera en el 85, tienes 55, ¿no, Frank? 55. Sí. ¿Qué tal? No, ¿Qué haces ahora? ¿Relacionado con el mundo del fútbol o no?
Pues ahora, estoy con los veteranos de Osasuna, estoy de alineador, que digo yo, no entrenador, sino alineador, lo único que hago es hacer el 11 y hacer los cambios. Y lo que le digo siempre a los jugadores, a los veteranos, lo más importante es no lesionas.
¿Quién hay de veteranos en Osasuna?
De veteranos, bueno, pues suele venir de vez en cuando Andoni Goicoechea, suele estar también Matito, que también estuvo por allí en Gabá, creo que estuvo también jugando alguna temporada. ¿Quién más suele venir así? Pablo Urbaiz también suele venir.
Sí, mítico.
Suele venir también, ahora lleva un tiempo que no viene. Estuvo en el Atlético de Madrid y luego en el Atlético.
No jugáis mucho porque no te conocéis a tus jugadores, hay que conocer la
plantilla. Hace ya un año y pico que no viene porque se ha integrado en el organigrama de la Federación Navarra de Fútbol. Uh-huh. Y está entrenando a chavales de la Federación Navarra y ya le coincide los partidos de él con los nuestros y ya no.
Bueno.
Y ya no suele venir.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, sí, no, tenemos ahí una buena quitillo y, bueno, y solemos hacer, pues eso, pasarlo bien.
Claro,
lo
que digo, sí.
Pasarlo bien y no lesionarse.
¿Qué es lo que de lo que se trata? Nada, que queríamos explicar un poco la historia, ya que Damián López encontró a Francisco Javier Pérez García, Frank, este jugador que hizo historia en el 85 y que ahora lo hemos recordado, ¿no? Porque Lamine Yamal y Cubarsí fueron titulares el día del Betis. Nada, Frank, un placer.
Pero, bueno, no cabe duda que lógicamente lo nuestro fue un circunstancial, o sea que lógicamente el mérito que tienen Lamine Yamal y Cubarsí, que tienen que estar peleando, o sea, ganándose el puesto con los jugadores del primer equipo, yo en aquel partido, claro, lógicamente yo ya no estaba peleando con los del Promesa ni con los del primer equipo, porque esos estaban descartados, con lo cual el mérito absoluto lo tienen ellos, lo nuestro fue simplemente anecdótico.
Sí, pero nadie le va a quitar haber jugado un partido en primera división, ¿eh?
Sí, hombre, la estadística siempre está ahí, está claro, pero bueno, pero lógicamente no hay que dudar que el mérito gordo y el mérito grande es de estos chavales, que teniendo por delante a todos los que tienen, el entrenador ha confiado en ellos. Uh-huh. Entonces eso es muy grande, claro.
Muy bien, Frank, nada, un saludo muy grande y hasta pronto.
Bueno, igualmente.
Gracias.
Muy bien, igualmente.
Adeu. En directe, 12:32, Francisco Javier Pérez, aquest nano de 16 anys que va jugar a Osasuna en aquella nit de la vaga i que hem recordat per Cubarsí i per Lamine Yamal. Dos quarts d'una, ja tocades, abans de deixar-vos marxar, Màrius, Joan Lluís i Paco, tenim la portada demà de Mundo Deportivo, i compta amb la portada.
Sí, hi ha noves declaracions de Joan Laporta, que encara no havia publicat Mundo Deportivo, amb un titular destacat que és "El VAR está secuestrado". Paraules, insisteixo, del president Joan Laporta i algunes respostes que encara no havíem conegut. Si et sembla, Aleix, llegim la resposta que fa referència a aquest titular de Mundo Deportivo, que és quan li pregunten què és lo que le dijo al presidente de la Federación Española. Recordem que es va posar en contacte amb el president per queixar-se per l'arbitratge del Santiago Bernabéu. Diu que estamos preocupados. En el fútbol se trata sobre todo en la Liga de ir mejorando. En nuestro caso hemos recuperado los lesionados, queremos mantenernos vivos en las competiciones para poder ganarlas y también esperamos evidentemente un pinchazo o un tropiezo de nuestros rivales y de esa manera recortar distancias. El domingo se podría haber producido, pero de una forma clarísima ese partido en el Bernabéu se rearbitró desde el VAR y todas las decisiones que se tomaron fueron contrarias a las que había tomado el árbitro. Y yo creo que el VAR, que es un instrumento que viene para ayudar a los árbitros, se está convirtiendo, por el mal uso que se está haciendo de él, en un problema. Y lo digo, y no me gusta ir de hacer victimismo, pero es un compromiso que tenemos con la justicia y con la deportividad. Es un compromiso que el club tiene a la hora de reconocer el trabajo complicado que tienen los árbitros. Para mí la función del árbitro es la más difícil en el mundo del fútbol. Después de marcar goles, si me aprietas, digo, hombre, estamos viendo que un instrumento que tenía que ayudarles, el VAR, no les está ayudando y está secuestrado, como maltratado, a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua y constante, que ya no es puntual, sino de que desde ya hace tiempo se están realizando estas presiones que les están dando su fruto, porque las decisiones todas son favorables a este equipo. Per tant, posant una mica
atacant al Madrid, directament.
Un text primer embolcallant la situació per després acabar atacant aquesta frase. El VAR està secuestrado, fruit d'aquestes pressions que no deixa de fer l'etern rival, que en aquest cas és el Real Madrid, i que creu el Barça que estan donant els seus fruits amb arbitratges com el de diumenge. Tot això ho podreu llegir demà a les pàgines de Mundo Deportivo.
Hi ha una frase molt catalana que és més llenya al foc. Doncs això és el que està fent Joan Laporta, més pressió del Barça també cap al Real Madrid, cap a Madrid Televisió i cap a l'estament arbitral. En algun moment hauran de dir alguna cosa des del CTA, en algun moment. I a veure el Madrid, si també respon a aquestes acusacions de Joan Laporta. Demà n'estarem pendents.
Sí, senyor.
Demà en seguirem parlant.
Llegim Mundo Deportivo de bon matí.
Més enllà del partit, demà estarem pendents de totes les reaccions que hi hagin. Ho deixem aquí, no sé si voleu fer algun comentari d'això del Barça està sequestrado, està tot dit, perquè a més anava en la línia del que dèiem. Sí, sí, un instrument que havia d'ajuda, no? Laporta va en aquesta línia, també.
I més enllà del que diu, ja m'està bé que, vaja, trobo que està que sigui Laporta qui sortia a parlar-ne, que no s'ho mengi Xavi, això. És a dir, que crec que és una posició més de club la que s'ha de fixar, que no pas l'entrenador, que ja té prou amb la situació esportiva de l'equip.
Sí, ja tocava sentir el president, no? També, per parlar dels àrbitres i a vegades també per parlar de la
situació. Però també estaria bé que hablara a veces de la situació del Barça.
Totalment, d'acord, totalment d'acord. Paco Cabezas, Màrius Carol, Joan Lluís García. Gràcies, fins a la pròxima.
Una abraçada ben forta.
No patiu molt demà. Gràcies, Dami.
Gràcies. No molt, moltíssim.
Sape, gràcies,
Bona nit.
Vinga, bona nit. Fem una pausa i encara ens queden moltes coses, aquí el tu diràs. Per exemple, hem de parlar del Gran Premi de Madrid de Fórmula 1. Avui s'ha fet oficial.
RAC 1. Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford. RAC 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tots i 38 minuts de la nit, ho explicàvem a l'inici del programa, Madrid finalment tindrà Gran Premi de Fórmula 1 a partir del 2026, ja fa setmanes que brama, i avui s'ha fet oficial. Això, inevitablement, fa que ens preguntem què passa amb el futur del Gran Premi al circuit de Barcelona-Catalunya. Continuarà el calendari de Fórmula 1 aquesta cursa? Doncs sembla que sí, perquè des del Mundial ja han confirmat que no volen excloure Catalunya, tot i que entri Madrid, i que volen continuar tenint cursa de Fórmula 1 a Montmeló. A veure, anem a repassar totes les reaccions que hi ha hagut avui. Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit, Aleix. Doncs sí, mira, aquest matí ha revelat el president de la competició, Stefano Domenicali, en la presentació del nou Gran Premi madrileny aquesta notícia. Domenicali assegura que la nova cursa és complementària a Barcelona i ha afegit que s'està negociant la renovació amb Catalunya més enllà del 2026.
Madrid vol proposar un projecte únic, diferent i complementari, i la idea és que s'afegeixi al que ja estem fent a Barcelona. No hem d'oblidar que som molt forts en aquest projecte. Després, quan hem vist el que ens proposava Madrid, ens ha sorprès com és de diferent.
De la diversitat del projecte.
Una idea que també han reforçat avui els presidents de les comunitats implicades, tant Pere Aragonès com Isabel Díaz Ayuso. A més, davant els dubtes sobre la continuïtat del circuit al calendari, aquesta mateixa tarda l'Ajuntament de Barcelona ha distribuït un comunicat assegurant que manté el seu compromís amb el circuit i, fins i tot, diu que està disposat a incrementar l'aportació econòmica per garantir la viabilitat de les instal·lacions de Montmeló. D'altra banda, aquesta nit també hem sentit el president d'IFEMA, l'empresa que gestionarà el circuit, és José Vicente de los Mozos, qui ha donat més detalls del contracte del circuit i també de l'aposta que fan per aquest model. Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Hay cuatro ciudades solamente en el mundo que tienen 10 años, cuatro o cinco nomás, porque si no, no sale el modelo económico privado. Es decir, vamos a invertir en un paddock club nuevo, moderno. Vamos a hacer un circuito alrededor de IFEMA. Es decir, por eso necesitábamos 10 años. Y con este modelo vamos a tener un modelo que es rentable.
Per cert, la cursa de Madrid es dirà Gran Premi d'Espanya de la Fórmula 1, fet que obre la porta que el de Catalunya es pugui dir Gran Premi de Barcelona. I és més, Aleix, aquest Gran Premi de Madrid té himne,
ah, sí,
que avui també han presentat. A veure què et sembla.
A veure. És una Nadal, m'ha semblat a l'inici, ara sí, ja s'ha anat animant. No,
no, el fet és que estàvem ballant també balls flamencs, per tant...
Aquest és l'himne del Gran Premi de Madrid.
És l'himne, té un himne propi, sí, sí, sí. Així que també música per ambientar-ho tot plegat, un circuit madrileny que serà urbà, d'estil urbà, 55 voltes, 5 quilòmetres i mig de traçat. Ara bé, hem de posar un asterisc, perquè encara ha de rebre el vistiplau definitiu de la FIA per entrar al calendari de la Fórmula 1.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest vistiplau i tenen marge fins al 2026, no hi haurà aquesta primera cursa de Madrid, i també molt pendents de què passa amb les renegociacions que està fent el circuit de Barcelona-Catalunya per ampliar a partir del 2026 la cursa de Fórmula 1. De fet, demà al Món a RAC1, Roger Torrent, conseller d'Empresa i Territori, serà aquí amb el Basté per explicar una mica per on van aquestes negociacions, que també han confirmat avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, entre d'altres. Gràcies, Pol.
Gràcies.
I mira, per analitzar aquest Gran Premi de Madrid, avui n'hem sabut fins i tot el traçat per IFEMA, tenim l'Àlvaro Demà, el nostre expert en Fórmula 1. Hola, Álvaro.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, què et sembla el circuit? Què en pensen a la Fórmula 1 d'aquest traçat que hem vist avui i que s'estrenarà el 2026?
Després de fer-li una primera ullada, crec que té bona pinta i que va en la mateixa línia que alguns dels circuits que s'han anat incorporant al calendari aquestes últimes temporades. Las Vegas, Miami o l'Aràbia Saudita, per citar només alguns exemples. Serà un circuit semiurbà, amb algunes seccions urbanes, amb d'altres permanents, una pista de pràcticament 5 quilòmetres i mig, 5.474 metres, amb 20 revolts, amb dos túnels, amb un paddock cobert i amb un temps estimat per volta d'un minut 32 segons. Haurem d'esperar fins l'any 2026 perquè s'homologui, perquè sigui una realitat, però com deia al principi, té bona pinta i va doncs en la mateixa línia que les últimes incorporacions al calendari de la Fórmula 1.
Doncs això és el que haurem de veure, a veure aquest circuit, si funciona, si no funciona, si és atractiu i si no és atractiu. Que coincideixi en el 2026, Madrid i Barcelona, què et sembla, Álvaro?
Sí, 2026 serà el primer any del contracte de la Fórmula 1 a Madrid, que s'ha anunciat avui, i també l'últim, com a mínim de moment, del contracte amb Barcelona, amb Catalunya, que recordem-ho, acull grans premis de Fórmula 1 de manera ininterrompuda des de fa més de 30 anys, des de l'any 1991. No serà la primera vegada que el circuit comparteix calendari amb un altre circuit de l'Estat. Va passar amb el circuit de Jerez de la Frontera a la dècada dels 90, als anys 94 i 97, i més recentment va passar també amb València, escenari del Gran Premi d'Europa, entre les temporades 2008 i 2012.
Per tant, ja ho hem vist, això, dos grans premis a l'Estat espanyol en un mateix calendari. I ara dèiem, negociacions obertes, perquè a partir del 2026 continuï havent-hi Gran Premi de Madrid i Gran Premi de Catalunya. Què en sabem de què pot passar a partir del 2026 aquí a casa nostra?
Escoltant les declaracions que s'han fet avui, en principi crec que hi ha motius per l'optimisme. L'arribada de Madrid al calendari no significa la sortida de Barcelona i de Catalunya, així ho ha explicat Stefano Domenicali, el màxim responsable de la Fórmula 1. Recordem que el circuit de Barcelona-Catalunya té contracte fins l'any 2026, inclòs, i que el president català, Pere Aragonès, explicava fa pocs dies que el govern català ja treballa amb l'intenció d'allargar el contracte que l'uneix a la Fórmula 1. Esperem a veure com es desenvolupen els aconteixements, però de moment doncs, no pinten malament les coses perquè el circuit de Barcelona-Catalunya, el circuit de Montmeló, doncs, pugui seguir acollint grans premis de Fórmula 1 més enllà de l'any 2026, que és quan acaba el contracte que de moment hi ha vigent.
A veure com acaben aquestes negociacions. Gràcies, Álvaro, anem parlant.
Gràcies, Aleix, bona nit, una abraçada.
Abans de l'antitertúlia olímpica, avui descobrirem un altre esportista que serà als Jocs Olímpics de París amb el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Una mica de bàsquet amb l'Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Però primer, espera't un moment, Aguilar, que és que ja tenim la veu d'aquesta portada que ens explicava el Saperes de Mundo Deportivo amb Joan Laporta i amb el titular El VAR está secuestrado, Roger.
Sí, us he llegit fa una estoneta, fa res, aquesta declaració de Joan Laporta a Mundo Deportivo. Podem escoltar-ho ja de veu del president Blaugrana.
Estamos viendo que un instrumento que tenía que ayudarles no les está ayudando. Uh-huh. y está como secuestrado, está como maltratado el VAR a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua y constante, que ya no es puntual, sino que desde ya hace tiempo se están realizando estas presiones que les está dando su fruto, porque las decisiones todas son favorables a este equipo.
Per tant, el president Laporta carregant fort contra el comitè tècnic d'àrbitres per la utilització del VAR i també contra el Real Madrid per aquestes pressions que fa a través del seu canal de televisió. Veurem quines conseqüències tenen les paraules de Joan Laporta. Segur que aixecaran polseguera.
I tant, que aixecaran polseguera. Demà seguirem parlant. Ara sí, gràcies
a
Peres.
A veure si aquesta és la bona. Bona nit.
Adéu, adéu. Bona nit. Mira que és fàcil el videoarbitratge al bàsquet a vegades, eh?
Oh, sí, però lent.
És lent, però és bueno, se'l miren, tenen sí. Càmeres, tothom l'accepta.
Sí. Tothom l'accepta d'aquella manera, però és lent, fa que siguin pesats.
S'allarguen els partits.
Recordem que els entrenadors poden demanar-lo.
Clar, per exemple.
Clar. Sí, t'ho imagina't.
Sí, però també en accions...
Imagina't Xavi demanant videoarbitratges, demanant al VAR.
No, però
que en tingués dos al partit.
Això anava a dir, hauríem de tenir un o dos challenges, que si no això s'allargaria moltíssim. A l'inici del programa ens parlaves del relleu a la banqueta del bàsquet Girona.
I si no hi ha cap canvi d'última hora, serà el grec Fotis Katsikaris. És el triat per corregir aquest complicat rumb que ha agafat l'equip després d'un gran inici. Ara les 7 derrotes seguides han fet que se situa només una victòria per sobre del descens, dinàmica que ha fet saltar Salva Camps. Decisió presa i anunciada aquest matí, de la qual ha parlat el president Marc Gasol.
És d'una manera t'agrada prendre un cop de volant, no? Un cop està iniciada la temporada, però crec que és necessari. Al final, com us comentava abans, l'estat anímic del grup doncs és molt baix, la fortalesa mental doncs, no és la que hauria de ser d'un equip que hem vist durant aquest any, i també gràcies a l'estaf tècnic que hi havia, no? Que havien aconseguit que l'equip doncs, tingués una identitat pròpia, doncs aquesta identitat s'ha anat diluint.
Amb Salva Camps també ha marxat un dels seus assistents, Lluís Riera, i de la llista de tres possibles substituts de la qual ha parlat Gasol aquest matí, el triat és Katsikaris, tot encarrilat, pendent ja només de la signatura, tècnic de renom amb experiència a l'Eurolliga, ha entrenat equips com València, Granca, Tenerife o Unicaja, aquest en una última etapa fa tot just un parell de temporades, per tant, esperarem les següents hores per quan es faci oficial. Primer ell i després, com ha dit avui Gasol, veurem si fitxatges a la plantilla.
Demà a veure si es fa oficial i ho confirmem definitivament. Llavors ens quedarà pendent què passa amb una última peça al bàsquet Girona, no? Que és què passa amb el mateix Marc Gasol.
Sí, preguntat per si tornaria a ajudar l'equip des de la pista a calçar-se les bambes, ha dit això.
Sí, m'ho plantejo moltes vegades, molt sovint, no només aquesta segona etapa. El meu futur com a jugador, espero, ho porto esperant un temps, que hi haguessin bones notícies en quant a l'equip. En principi, si tot va bé, a final de mes, doncs jo també anunciaré la meva situació i quin és el meu camí a seguir.
D'aquí uns dies sortirem de dubtes, doncs.
38 anys farà sí. A finals de mes... No, 39 en farà a finals de mes.
Sí. Sembla difícil.
Va néixer el 85, el 29 de gener del 85,
haurem d'esperar, evidentment, però... Vaja, Sembla difícil, sí, sí, però hem d'esperar.
A veure què ens explica Marc Gasol oficialment a finals de mes, quan farà 39 anys. Això al bàsquet Girona, com dèiem, la penya, avui hem tingut partides, tot i la derrota.
T'ha tingut de tot, aquest partit, partit amb regust, de fet, de final d'Eurocup entre dos dels millors equips de tota la competició, i que em fa l'efecte que ha inaugurat una rivalitat que veurem on arriba. París Bàsquetbol 89, Joventut 82, amb un final polèmic amb els dos entrenadors encarant-se. Carles Duran ho ha explicat així a Radio Ciutat de Badalona.
Bueno, ha quedat en el partit. Sí que és veritat que a Badalona ja va passar el que va passar. I res, l'entrenador local m'ha estirat la mà i a partir d'aquí els ajudants, doncs, provocar. Però quedem-nos amb el partit i no amb, amb anècdotes que no ajuden a res.
Va passar el que va passar. I què va passar? Doncs van ser aquelles acusacions del París de crits racistes d'aficionats de l'Olímpic cap a jugadors de l'equip francès. Acusacions que es van investigar i que mai van ser demostrades. Doncs bé, el partit d'avui ha estat calent, intercanvi de parcials en què el París estava tota l'estona per davant, marges propers als 10 punts, fins i tot amb un més 13, tot i que el talent brutal de Feliz, avui 20 punts, ha fet que finalment la penya es posés per davant en l'últim quart i tot es decidís per detalls al final. Un detall, el talent dels francesos, que això sí, en tenen molt. 8 punts consecutius de Hifi per acabar donant la victòria als locals. Pau Ribas ho tenia clar també a Radio Ciutat de Badalona.
Són un equip competitiu, se'ls hi veu que tenen molta confiança en ells mateixos i l'objectiu que tenen és clar. Vull dir, si volem fer alguna aquesta Eurocup, molts números són que ens haurem de guanyar. És, això és un fet.
Veurem si es tornen a trobar els play-off. Per cert, amb Andrew Andrews lesionat a l'abductor, diu Durant que no té bona pinta, trencant la ratxa de 7 victòries seguides de la penya, ara mateix els badalonins quarts, quan falten 2 jornades per al final de la fase regular.
Abans de tancar el món del bàsquet, un parell de punts importants de l'NBA.
Sí, més enllà del rècord dels 70 punts de Joel Embiid, que si no en Damian mata, si no ho diem, Embiid és un dels membres de la prellista de 41 jugadors dels que molts comencen a anomenar com el tercer Dream Team, l'equip masculí de bàsquet nord-americà del Jocs Olímpics, i són tots, Aleix, Embiid, LeBron, Curry, Durant, Kawhi, i són tots i molts més. Avui, que han destituït per ser el tècnic dels Milwaukee Bucks, Adrian Griffin havia arribat tot just aquesta temporada.
O sigui, per París estan preparant una selecció amb...
El tercer.
Amb tots,
LeBron, el 92 va haver-hi el Dream Team. El 2008 es va considerar aquell Redeem Team, que per ser-hi un documental Netflix interessantíssim, amb aquella final històrica davant Espanya. I ara van a per l'or, totes, amb aquest equipàs.
Tot el que no sigui guanyar l'or.
Sí, sí, sí.
Seria
sí,
escandalós, sí, també. Sí. Molt bé, gràcies, Aguilar.
Vinga, bona nit.
Adéu, adéu.
Antitertúlia Olímpica.
Avui, al tram final del Tu diràs, una altra edició d'aquesta antitertúlia que fem habitualment amb el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Hola, Sergio.
Què tal, com estàs?
Ja sabeu que aquesta temporada l'estem fent olímpica perquè s'acosta aquesta gran cita del món de l'esport com és un Jocs Olímpics, aquest estiu a París, París 2024. Ahir se'n va fer referència a la gala de Mundo Deportivo. Santi Nolla va recordar que un dels primers jocs van ser el 1924 a París i 100 anys després es tornaran a fer a la mateixa capital francesa.
Sí, senyor, va estar recordant la història de Harold Abrams i el corredor de carros de fuego.
Sí, que van posar imatges de la pel·li, xulíssima.
Sí, sí, Eric Liddell, Harold Abrams i Eric Liddell, que eren els dos protagonistes, i van posar, és el que dius tu, va ser emotiu, va ser especial.
Sí.
Amb aquelles imatges en blanc i negre, però d'un atletisme i d'un olimpisme absolutament diferent al que veiem ara.
Els temps van canviant, clar, és evident.
Però... d'alguna manera, quan me'l miro, aquelles imatges, em dóna per pensar si aquells campions es podien imaginar en aquell moment d'amateurisme que l'olimpisme arribaria a ser el que és, saps? Perquè, bueno, en fi, tenien feines, pròpiament, no? I eren personatges absolutament normals que de tant en quant, i quan tenien una estoneta, doncs anaven a entrenar-se i amb els estalvis o com poguessin s'anaven a fer els Jocs Olímpics, que era com un torneig regional, no? Que es feia de tant en quant, que es va anar fent gran, i ara és el gran somni de gairebé qualsevol esportista a tot el món.
I per això, de tant en tant, els dimarts truquem esportistes, no? Catalans o espanyols que participaran a París 2024 o que tenen moltes opcions de participar-hi per conèixer una mica aquest somni que tenen. Per exemple, el d'avui. A qui presentarem avui?
Avui presentarem un judoka. Pareixer, un judoka.
No domino gaire de judo, vull dir que avui aprendrem coses, està bé.
Normalment aprenem molt de judo i d'aquestes disciplines durant uns Jocs Olímpics.
Sí.
I els que som una mica impostors, fins i tot, fem veure que som especialistes, eh? I som capaços d'interpretar una errada, un moviment indegut o una decisió arbitral incorrecta després d'una visualització d'una hora, potser de judo, eh? És així que som els periodistes esportius. Però per evitar que passin aquestes coses, doncs tenim personatges com el Fran Garrigós, que és el nostre personatge d'avui, que, per cert, ell, t'he de dir, pareixia que ell va tenir una crisi personal molt forta el 2021, precisament després dels Jocs de Tòquio. Havia arribat allà a Tòquio com un dels favorits en judo, a l'or, a la medalla d'or, en 60 quilos, eh? I venia avalat perquè poc abans havia estat campió d'Europa, eh? Era un dels grans favorits, però aquell contratemps que va patir als Jocs de Tòquio, que és a dir, que li van sortir malament, el va fer dubtar de tot. Ell mateix, que vaig tenir oportunitat de parlar amb ell per La Vanguardia, m'explicava que va estar uns mesos allunyat de les competicions, replantejant-se què és el que volia fer amb la seva carrera esportiva. Afortunadament, per ell i per tots els amants del judo i de l'esport, de fet, a Espanya, va ser capaç de refer-se, tornar al tatami i imposar el seu talent, perquè l'any passat, el 2023, es va proclamar campió del món. Campió del món.
Poca broma, sí, sí.
I aquest estiu, doncs el veurem a París, en els seus tercers Jocs Olímpics consecutius, després de Rio 2016 i Tòquio 2020 o 2021, o com et digui.
Hola, Fran, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pensando en París, ¿no? Ya después de esta historia que nos contaba Sergio, ahora entraremos en ella, pero supongo que a seis meses vista, pensando ya en estos Juegos.
Sí, sí, preparándonos ya estos meses que quedan para llegar a las mejores condiciones posibles a los Juegos de París.
¿Ya se piensa en ello o no?
Bueno, ahora de momento seguimos entrenando, ¿no? Pensando en cada día lo que tenemos que hacer para mejorar y llegar a las mejores condiciones.
¿Crees que serán tus mejores Juegos después de Río y esta mala experiencia de Tokio 2021?
Pues esperemos que sí. La verdad es que las dos ediciones anteriores de los Juegos perdí en primera ronda. Y bueno, esperemos que se dé mejor que los anteriores.
Hombre, más maduro y con experiencia llegas, eso seguro.
Sí, sí, llego ahora mismo, yo creo que el mejor nivel de forma que puedo tener después de la temporada pasada, que la verdad es que fue muy buena. Y ahora, bueno, pues las competiciones que haré este año serán pocas, pero bueno, para preparar las competiciones y corregir los últimos detalles antes del campeonato.
Fran, ¿cuál es la diferencia entre el Fran Garrigós que apareció en Tokio y el de ahora? ¿En qué has mejorado? ¿Cuáles son los elementos que te hacen creer que ese contratiempo que sufriste en Tokio pues no se va a repetir?
Pues yo creo que tampoco he cambiado mucho, sino lo que más he cambiado es que cada día pienso solo en lo que tengo que hacer, no pienso más en el futuro ni nada, sino en el día a día. Y sobre todo en hacer aquellas cosas que dependen de mí, ¿no? Llegar a las mejores condiciones, pues depende de mí. En el entrenamiento tengo que hacer esto y esto, ¿no? Pues eso es lo que he cambiado o he mejorado.
¿Y cómo fue aquel proceso de reconstrucción? ¿Qué es lo que hiciste para reponerte y volver a competir? Y afortunadamente, pues como contaba, volver a proclamarte campeón del mundo un año después de haber estado a punto de dejarlo todo.
Bueno, al final yo seguía entrenando porque al final el judo es mi vida, ¿no? Yo seguía yendo a los entrenamientos y demás. A lo mejor no entrenaba al 100% porque también me gusta pasármelo bien, ¿no? Y no sufrir demasiado, pero luego cuando decidí ir a la primera competición y ver que no estaba en forma, que no he ganado, ahí fue el momento, ¿no? Donde me di cuenta que es que me gusta la competición, me gusta seguir compitiendo y quería ser campeón, ¿no? Entonces ahí es cuando me di cuenta de verdad que quería seguir entrenando y dar el 100% en cada competición.
Te leía en el Vuelta y Vuelta de La Vanguardia que te hizo Sergio Heredia hace unos meses, que fue clave el Gran Prix de Lisboa del año 2022, ¿no? En este proceso tuyo.
Sí, esa fue la primera competición que hice después de los Juegos y fue ahí donde me di cuenta, ¿no? De que no estaba en forma y que no podía ir hacia las competiciones y que para ganar pues tenía que entrenar, ¿no? Cada día dar el 100% y seguir mejorando.
Ya, claro. Entonces, Yo alucino cómo pasas de en 2022, en esta competición de Lisboa de judo, de no estar en forma, de darte cuenta que, bueno, que te sigue ilusionando, pero que no estás en forma, y en un año, en 2023, ganas un mundial. O sea, ¿cómo se hace ese proceso en un año? ¿No? Es increíble. Porque en el mundo del judo, bueno, entenderemos que España no estaría en el top mundial del judo. O sea, hay muchos países que tienen grandes luchadores, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros ahora mismo tenemos un buen equipo que lo lleva demostrando en casi todas las competiciones a nivel internacional. Siempre estamos sacando medalla en todos los Grand Slam, Grand Prix y todas las competiciones que vamos. Lo único que a lo mejor en el Campeonato del Mundo o Juegos Olímpicos es donde nos falta conseguir más medallas. Pero la verdad es que el equipo que tenemos ahora mismo es muy potente y lo está demostrando durante todas las competiciones.
¿Y de dónde sale este equipo? ¿Cómo se ha formado?
Bueno, aquí al final el judo en España se forma a nivel de clubs. Ahora mismo nosotros en Brunete es uno de los sitios más fuertes a nivel nacional. Actualmente estamos 5 clasificados a los Juegos Olímpicos de este club. O sea que es la mitad del equipo nacional.
¿Y tú cuándo empiezas a hacer judo y por qué, Fran?
Pues yo empiezo con 4 años, la verdad es que era un niño bastante bastante inquieto, ¿no?, en casa. Entonces, pues bueno, un poco para que me cansase, ¿no?, me apuntaron a judo. Lo conocían, ¿no?, mis padres le habían hablado muy bien de este deporte, que es un deporte muy completo, y bueno, pues empecé ahí jugando y la verdad es que desde pequeño me gustó.
Ya, o sea, pero no ibas forzado, ¿no? Ya viste la primera clase y dijiste, bueno, no está mal, ¿no?
No, que va, desde la primera clase yo le preguntaba todos los días cuando mi padre me llevaba al colegio que si hoy tocaba judo, ¿no? Y si no tocaba judo yo me enfadaba porque quería ir, ¿no? Me lo pasaba bien, me divertía, jugaba, tenía mis amigos, entonces yo quería ir todos los días al tatami.
Claro, entonces tú empiezas con 4 años, ¿ahora tienes que 29?
29, sí.
29. ¿La edad es importante en el judo? Es decir, hay muchos deportes que, ¿no?, a lo mejor cuando ya llegas a la treintena ya cuesta más, ¿no?, el físico, la mente, a lo mejor, ¿no? ¿En el judo es importante tener esta experiencia? O, es decir, como te decía antes, ¿llegas en tu plenitud a los Juegos de París, por ejemplo?
Sí, a ver, el judo también al final también es un poco depende de las personas, de las lesiones, de cómo te encuentres, si tienes dolores o no. Al final el deporte de alto rendimiento es duro, ¿no? Y todos los días tienes dolores, ¿no? Entonces también es un poco hasta que el cuerpo te lo permita.
Uh-huh. Oye, ¿y tu pareja, Ana Pérez Box, también está entre los 5 clasificados para los Juegos, ¿no?
Bueno, ahora actualmente no está clasificada, pero bueno, todavía quedan muchas competiciones. Va a empezar vuelve a competir ahora en Portugal, que va a ser la primera este fin de semana, y la verdad es que con muchas ganas de que consiga la clasificación.
Ella fue olímpica, ¿no?, en Tokio.
Sí, ella estuvo en Tokio también conmigo en los Juegos.
¿Y en vuestras conversaciones de qué habláis?
Bueno, pues casi todo, al final es casi, bueno, el judo es de lo que menos
¿En serio?
Al final, sí, al final vivimos todo el día haciendo judo, entrenando, o sea que al final es un poco, nos evadimos, ¿no?, de ese tema y hablamos pues de nuestro día a día, de la casa o de las cosas que queremos hacer, ¿no?, viajes o demás.
A ver, no me puedo creer que no, en una tarde de esas de que estáis los dos juntos y digas, oye, esta maniobra no me acaba de salir bien, ven aquí un momento que voy a probar contigo a ver si me sale porque este
nada,
movimiento
nada,
tal,
justo,
¿eso no?
Justo eso nada, aquí en casa no hablamos de eso, intentamos hablar de otros temas que no sean de judo, que es que estamos todo el día, al final tienes que cambiar un poco de las cosas, ¿no?
¿Hay mucha pesa en la preparación del judo o es todo más dinámico?
Sí, nosotros solemos hacer, bueno, yo suelo hacer aproximadamente unos 3-4 días de entrenamiento de fuerza, ¿no?, con pesas, ejercicios pues de los de toda la vida, ¿no?, press banca, sentadilla, cargadas, y luego sí que hacemos 1 o 2 días de circuito un poco más más activo.
Ya. Es que ahora leyendo un poco sobre judo, que es un arte marcial japonesa, ¿no? Ahora leía que se podría traducir del japonés, que es judo quiere decir camino de la flexibilidad, ¿no? Es decir, que se utiliza mucho, ¿no?, la flexión de los brazos, de las piernas, para tumbar, ¿no? La gracia es tumbar al oponente, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿qué es más, mental o físico? Como te decía ahora, Sergio, ¿qué trabajáis más también?
Todo depende. Al final tienes que llegar a las mejores condiciones posibles en todas las facetas, en físico, en técnica, mental, porque un fallo aquí en judo te cuesta un combate, te cuesta los juegos, y es muy importante estar concentrado en todo momento.
¿Habéis ido a Japón o no?
Sí, bueno, hemos estado ahora, estuvimos a finales de noviembre entrenando allí 3 semanas.
Claro, es que allí debe ser espectacular ir allí, ¿no?, a la cuna del judo.
La cuna, vamos, en todas las universidades tienen equipo de judo y bueno, hasta cualquiera te puede tirar ahí, ¿no?, en Japón.
Tú eres el campeón del mundo ahora. ¿De dónde son los principales rivales? ¿De qué país? ¿Son japoneses?
Pues japoneses, coreanos, rusos, franceses ahora, por ejemplo, va a llegar con muy buen equipo a París.
Claro, están trabajando en todos los deportes, ¿no?, para hacerlo bien en casa, entiendo, claro. Como pasa siempre, ¿no?
Sí, encima el judo es uno de los deportes favoritos ahí en Francia.
Uh-huh. ¿También, sí?
Sí. ¿Cómo se llamaba la leyenda?
Teddy Riner, Clarissa Benvenu también. Sí. Tienen un montón de grandes medallistas.
Sí, son leyenda en esa disciplina. Y España tradicionalmente ha estado más o menos ahí, pero nunca al nivel de Francia ni al nivel de Japón, salvo en los tiempos actuales, ¿no? Porque además estaba revisando también la carrera, pues, de tu pareja, de Ana, y bueno, ella tiene medallas en mundiales también, es decir, formáis una pareja de oro y hay más españoles de altísimo